realizar una acogida de las víctimas y una ayuda a poder superar su situación. En muchos casos, víctimas que se han dirigido a obispos españoles, lo que principalmente deseaban es poner en comunicación esto que habían vivido y pedir a los obispos que hicieran lo posible para que esto no volviera a repetirse. Por tanto, nosotros creemos que en este momento todo lo que hagamos en prevención, en formación y en atención a cuidado a las víctimas es lo prioritario y donde sin duda tenemos que seguir profundizando y mejorando lo que venimos haciendo hasta ahora.
Esta conversación con Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, a partir de esta tramitación, inicio de tramitación ayer en el Congreso de los Diputados, de lo que puede llegar a ser esta comisión de investigación. Esto ha sido posible porque el Partido Socialista finalmente votó a favor de esta posibilidad, que veremos en qué se traduce. Hace unos días también, después de esta reunión a la cual yo le hacía referencia, del presidente de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, era como la cristalización de una serie de reuniones previas en las cuales la información pública, por lo menos que nos llegaba, es que había un trabajo correcto, que estaba dando frutos entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno Español. Ahora nos encontramos con esta votación del Partido Socialista. Después de esa reunión hubo el lío que hubo con la cuestión de las inmatriculaciones, que en una primera versión del Gobierno después de la reunión, después la matización que llegaba desde la Conferencia Episcopal. ¿En qué punto está la relación ahora mismo entre la Iglesia Española y el Gobierno de España?
Bueno, nosotros seguimos manteniendo la voluntad, ¿no?, y el deseo de una relación de respeto y de colaboración, que es como planteamos las relaciones con el Gobierno en general, ¿no?, y queremos mantenerle con este mismo Gobierno. Ciertamente, lo ocurrido la semana pasada, tanto en los ecos del informe que nosotros presentamos, de mostrar unas incidencias informe que previamente, hace más de un año, había sido presentado por el propio Gobierno al Congreso de los Diputados, pues la lectura que se ha hecho, pero nos deja perplejos, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir, por una parte, con este deseo de respeto y colaboración, pero por otra, como no, poniendo encima de la mesa lo que nos parece que es la verdad y todo lo que favorezca el bien común y de la defensa y la promoción de lo que la Iglesia es y significa en medio de la sociedad.
Cuando dice que les dejó perplejos, ¿es porque no entendieron por qué la lectura fue que la Iglesia había actuado incorrectamente y que ahora corregía las inmatriculaciones?
Sí, sobre todo porque previamente a la reunión, la verdad es que en la reunión con el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, el tema de las inmatriculaciones ocupó poquísimo tiempo porque era un asunto ya trabajado. Nosotros presentamos un voluminoso informe en el que dijimos que de los 35.000 en números redondos bienes que aparecían en la lista que daba el Gobierno, nosotros veíamos 2.500 incidencias, las explicamos, están explicadas por escrito, el informe está colgado en la página web de la Conferencia Episcopal Española, y por eso nos sorprende los propios representantes del Gobierno, de manera previa a la reunión, acordaron con nosotros una nota de prensa en la que se explicaba todo esto, y por eso nos sorprendió mucho que estando todavía de manera física el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia en la sede de la calle Añastro de la Conferencia Episcopal Española, ya algunos medios de comunicación social eran conocedores de los datos de ese informe y titulaban: la Iglesia se compromete a devolver 1.000 inmuebles. Nosotros no nos podíamos comprometer a devolver unos bienes que estábamos diciendo ya en el propio informe que no reconocíamos como nuestros, bien porque algunos estuvieran debajo de un pantano, bien porque otros fueran de otras comunidades religiosas, no católicas, otros cristianos, incluso alguna sinagoga judía, bien porque había 300 bienes repetidos en el listado, bien porque prácticamente la mitad se habían inmatriculado no siguiendo el procedimiento extraordinario de certificación catastral y certificación del secretario canciller, sino siguiendo los métodos normales y habituales de inmatriculación de bienes. Bien, porque algunas diócesis decían: no, estos bienes ya no son nuestros, les hemos cedido a un ayuntamiento, les hemos enajenado, lo que fuera. Entonces, hemos mostrado esas incidencias. Y entonces nos ha sorprendido mucho el que se haya leído ese mostrar esas incidencias con la categoría de volver, porque esa categoría de volver lleva dentro de sí otra que consideramos grave. Es poco menos que decir que la Iglesia se había apropiado de manera injusta de algunos bienes.
Que eso es en todo caso lo que no se reconoce, y aparte de este millar en el cual reconocen que se les ha asignado la propiedad de manera incorrecta, en el resto que entienden que es correcto no va a haber ningún cambio ni renuncia por parte de la Iglesia.
No, porque estamos hablando de que en España hay 22.000 parroquias. Prácticamente todas las parroquias tienen un templo y una ermita, en muchos casos una casa rectoral. Es decir, que la Iglesia, muchos de estos bienes existen y están en manos de la Iglesia desde antes de que existiera el registro de la propiedad, ¿no?, que es de mediados del siglo XIX. Entonces, la Iglesia considera que son del pueblo de Dios. La Iglesia, que está en un pueblo cualquiera, en cualquiera de los municipios de España, está allí, en ese territorio. Es decir, que el obispo no se lo lleva con ruedas y lo lleva a otro sitio, sino que forman parte de lo que es el lugar de culto de la comunidad cristiana. Además de lugares de culto, además de ermitas, hay, además de casas rectorales, hay otros bienes, ¿no?, que son frutos de donaciones, que en muchas parroquias a lo largo de los siglos, incluso para poder subsistir, han tenido alguna pequeña finca rural. Pues todo eso es lo que está recogido. Teniendo en cuenta la cantidad de parroquias que hay en España, prácticamente en todos los municipios, incluso en poblados que no son municipios, en agrupamientos que no llegan a la categoría de municipios, sin embargo hay una parroquia, hay un templo, hay una ermita. En fin, muchos de estos son los que están recogidos en este listado.
Hay otras cuestiones de la actualidad que me gustaría repasar antes de terminar esta entrevista. Tres cuestiones muy rápidas. El cardenal Juan José Omella confirmó, tras el encuentro con los obispos de Cataluña con el Papa, que había renovado la invitación al pontífice para visitar Santiago de Compostela y, si puede ser, también Manresa. ¿Cuándo cree que se sabrá definitivamente si viajará o no a España, y qué posibilidades ve usted de que eso suceda?
Bueno, nosotros también en el grupo de la visita límina de la que yo he participado la semana pasada, también se reiteró esta invitación al Papa Francisco. Nos dijo que, bueno, que es algo que todavía no tenía decidido, es decir, que en ese sentido la puerta no está cerrada. Yo, después de esta entrevista, lo que creo es que hay una posibilidad real de que el Papa pueda hacer un viaje relámpago, digámoslo, y mi impresión es que sería solo a un lugar, ¿no? Quizás a Santiago, pero no lo sé, no podría decirlo de manera taxativa.
Si ¿Cree que lo podemos saber más o menos rápido?
Bueno, yo creo que tal como habitualmente el Papa organiza los viajes y se anuncia estos mismos viajes, y de un viaje de estas características, que no sería propiamente una visita pastoral a las diócesis de España, sino una visita a un lugar concreto, pues yo creo que eso solo se sabría semanas antes.
El Papa Francisco es un gran defensor del diálogo interreligioso, también del valor de la fraternidad. ¿Cómo siguen los obispos españoles este llamamiento y este signo, al final, también de nuestro tiempo, ¿no?, que es la apertura a otros creyentes?
Bueno, acabamos de vivir el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que ha sido una oportunidad de vivir todo esto que usted me relata en su pregunta. Por otra parte, en este mismo mes de febrero, dentro de 15 días más o menos, tendremos en la Conferencia Episcopal Española una celebración precisamente de lo que significa la fraternidad, el documento Fratelli Tutti, el que había firmado antes sobre la fraternidad el Papa Francisco con un respetado líder musulmán, y vamos a hacer en la propia sede de la Conferencia Episcopal Española un acto resaltando este diálogo interreligioso, esta afirmación de la fraternidad, a la que los cristianos ofrecemos una aportación propia, ¿no?, que es que hablamos de que esta fraternidad tiene su fundamento en que llamamos a Dios Padre.
Y finalmente, una de las grandes preocupaciones de la Iglesia, es común en todas las diócesis españolas, pero de manera importante también aquí en Cataluña se está trabajando, es la pérdida de inquietud religiosa de muchos ciudadanos, incluso algunos que han recibido el bautismo. ¿Cómo se está trabajando en la Conferencia Episcopal justamente en esta realidad, ¿no?, intentar encontrar nuevos caminos o nuevas formas de proponer la fe, sobre todo entre los más jóvenes?
Sí, bueno, la Conferencia Episcopal como tal no es un agente pastoral directo, sino que sirve a las diócesis de España, a los obispos, a todas las realidades eclesiales, que son las que en cada lugar tenemos que vivir este desafío. pero no cabe duda de que la conferencia, por ejemplo, en sus últimas orientaciones pastorales, dadas para un cuatrienio que estamos ya viviendo, pues ha puesto de manifiesto esta situación y está tratando de impulsar todo lo que tiene que ver con lo que el propio Papa Francisco nos está diciendo, el anuncio de lo esencial cristiano, del querigma de la salvación, incluso recogiendo de lo que el Papa dice a los jóvenes en la exhortación Christus Vivit, y diciendo que este anuncio tiene que ir necesariamente acompañado de un testimonio personal y comunitario de vida de los propios creyentes, ¿no? Por lo cual es por eso tan importante que cada uno de los bautizados pueda decir con fuerza, yo soy un misionero. El propio itinerario sinodal que estamos viviendo en todas las diócesis de España tiene un poco esta clave, ¿no? Cómo poder crecer en esta conciencia de que somos un pueblo que camina unido juntos y que con esta característica fundamental, realizar este anuncio. Por eso las cuestiones de las que hemos estado hablando en el comienzo de esta entrevista suponen para nosotros un dolor tan grande, porque se introduce una sospecha generalizada sobre estas personas que en tantos lugares están realizando esta labor encomiable desde el testimonio de su propia vida de anunciar lo que consideramos que es buena noticia a muchas personas jóvenes, hablaba usted, que se encuentran en un momento con incertidumbres respecto de su propio futuro y a veces con situaciones de tristeza o de desánimo. Y nosotros pensamos que el Evangelio, que Jesucristo tiene tantísimo que decir y que ofrecer a las personas de todos los tiempos, singularmente en esta hora de grandes cambios y transformaciones que viven nuestras sociedades.
Luis Javier Argüello és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, és bisbe auxiliar de Valladolid i aquest matí ens ha acompanyat en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Monseñor Argüello, gracias por estar esta mañana con nosotros y responder a todas las preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Valladolid, donde me encuentro ahora.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i en tornar entrem a l'anàlisi de tot plegat amb el Manuel Milí, amb Mestre, amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra, amb el Carles Fernández i amb Connexió Flash també aquest matí a Madrid amb l'Enric Juliana.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Aquesta entrevista amb Luis Javier Argüello, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquests dies s'havia parlat molt de l'Església, crec que no n'havíem sentit la veu encara, i per tant, a través d'aquest programa, aquestes primeres respostes a través del portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Entrem ara també en temps de tertúlia a analitzar el posicionament de l'Església i el que pot passar a partir d'ara. Per fer-ho en aquest temps de tertúlia, ens acompanya el Carles Fernández. Carles, com estàs?
Què
bon
tal?
Dia, ben
bon
tornat.
Dia. Gràcies.
Epa Pomares, com anem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un altre matí. Enric Sierra, bon dia.
Com bon anem? Dia, molt bé.
I Manuel Milian Mestre, bon dia.
Bon dia,
molt
bon
de
dia.
Gust. Gràcies per ser amb nosaltres a tots quatre. A veure, Manolo, va, què et sembla la resposta?
Digue'm. No, que no sigui auricular, però no puc sentir.
No tens auricular? Te n'acostem bueno, i així, quan intervingui l'Eva, també tindràs ocasió de parlar amb ella. Mira, això... Va, aquí el
gràcies,
tens.
Gràcies.
A veure, Manolo... Què et sembla el que explicava Monsenyor Güell en aquest programa, aquesta comissió d'investigació, que no sabem si serà, però que com a mínim ha iniciat aquest tràmit parlamentari?
Jo seré molt, molt brut, perquè jo crec molt brut en el sentit físic de la paraula. Jo crec que estem vivint una immensa hipocresia social. Aquest és un fet, evidentment, greu, molt, molt greu, molt, molt greu, i ho subratllo, perquè afecta a persones innocents i indefenses. Però a mi me pareix una hipocresia social immensa i una hipocresia política sense justificació suficient, perquè tot el que sigui parcialitzar un delicte o discriminar a persona en un delicte em sembla una estructural injustícia de plantejament. Aleshores, clar, qui ha conegut una mica els àmbits eclesiàstics, jo l'he conegut, bastant bé, molt bé. Sap el que és la vida de les capellans, la vida religiosa, etc. I, per tant, és fàcil que se faci un ocultament de les coses per la via, diem, de l'exclusió de l'escàndol. Teniu present que en l'Evangeli se diu molt clarament que serà gravíssim el pecat d'escandalitzar un nen. Ho diu explícitament Crist a l'Evangeli. Aleshores, clar, el que s'ha produït això ha sigut una cosa que era més o menys coneguda, molt exagerada. Jo he estat 10 anys en un seminari i me parlaven que allà feien abusos i no sé què. En 10 anys vaig conèixer un sol cas d'expulsió de dos companys a la vegada, el que li era símptoma que algú passava, no? Aleshores, clar, quan veus com se desproporcionen les coses i com se prejuzguen les coses, a mi em sembla molt, molt alarmant. Perquè en aquest moment la casuística de la pederàstia és universal. En la nostra societat és general. Hi ha un més incidència té en les al si de les famílies. Per tant, me pareix molt hipòcrita que es busca els capellans per poder-los cargar la penyora i, en canvi, a la causa directa de la violència o dels abusos, que és la família en general, sol ser la família, això no se digui res. Segona qüestió. Com és possible que se focalitzi a l'Església en aquest moment quan realment s'estan parlant de coses de fa 80, 90 i 100 anys? A mi que m'ho expliquen, eh? Jo moltes vegades va denunciar-ho i no s'han passat fet. Dic denunciar-ho. No dic s'ha ocultat en part, sí senyor, però denunciar-ho. Tercer, se pot quantificar econòmicament el valor moral d'un fet que perjudica tant a la salut psíquica d'una persona? A mi em pareix molt escandalós que alguns van directes a aquest punt. Quart punt, s'està explotant això ara com un atac a l'Església? Jo aquesta quarta pregunta o qüestió no, ni la dubto. Conec molt bé el tema i ni la dubto. I finalment, jo crec que aquí s'ha de fer un plantejament universal en la societat espanyola per analitzar tota la casuística dels abusos. I ens en portarem moltes sorpreses. Però a mi, que se focalitzi a l'Església Catòlica, als capellans, com altres vegades són els professors seglars dels col·legis, i se focalitza a l'Església. Quan realment han vist que hi ha societats on tenen casuístiques, per exemple, meges, jo podria contar casos de meges, no? o posen el col·legi d'abogats, o el col·legi de notaris, o el col·legi d'enginyers, i aquests senyors queden marginats de la sospita, a mi em pareix molt escandalós.
Igual que el Manol ha plantejat moltes qüestions, ara hi entrem, us demano un primer comentari a tots i després obrim el debat. A veure, Enric.
Sí, jo molt ràpid. A veure, jo crec que aquí la polèmica rau en un principi, que és que quan et deixen al càrrec nens i nenes, infants, això, la societat, quan troba, i efectivament estic d'acord, no només en l'àmbit de l'Església, sinó en l'àmbit de l'educació, l'àmbit esportiu, etc. I es produeixen casos com aquests, alarmen molt, perquè quan tu deixes el teu fill o filla a mans d'un tercer perquè faci una activitat extraescolar, perquè vagi a classe, perquè tingui un esport, i llavors te n'assabentes de que no està segur, doncs s'encenen totes les alarmes. Per tant, aquí tots, religiosos i no religiosos, hem d'estar molt alerta en relació a la cura dels infants. Perquè quan el que et passa de petit, doncs això ho acabes pagant durant tota la vida. Però en especial, jo crec que hi ha d'haver una especial atenció en un àmbit. L'àmbit religiós també té un aspecte de, i sobretot l'Església Catòlica i altres esglésies, de doctrina, de traslladar uns valors. És a dir, hi ha un plus encara molt més elevat i, per tant, s'ha d'extremar encara més aquesta precaució. I, per tant, tallar d'arrel qualsevol sospita i qualsevol incident que hi ha amb això. Però, clar, com que l'Església porta més de 2.000 anys dedicat a això, doncs, clar, acumula molt més moltes més incidències. I aquí jo crec que és un tema que fa bé el govern i fa bé l'Església de tallar-ho d'arrel. Per què? Doncs perquè hi ha moltes entitats, moltíssimes, vinculades a l'Església, directa o indirectament, que fan una feina encomiable, molt gran, en els serveis socials, a l'atenció a la pobresa, etc, que poden quedar qüestionades justament per uns casos que efectivament no són massius ni són majoritaris, però poden quedar qüestionades. I després, i ara jo només l'obro el meló i després ja en parlarem, hi ha l'altre tema, que és el tema del celibat. Clar, aquí torna a sortir aquesta qüestió. És a dir, jo sóc partidari de que en aquest sentit l'Església Catòlica faci una reflexió, perquè, bueno, fins i tot podria ser una espoleta perquè hi hagi més persones que es puguin dedicar o que es vulguin dedicar al tema religiós.
A veure, Eva, a partir d'aquesta conversa també amb el portaveu de la Conferència Episcopal, el fil que estàvem plantejant, no? I també que jo crec que segurament per anar centrant alguns elements, no? Que és per on començava parlant d'una manera molt, molt clara el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, i que el Manolo també plantejava en la seva intervenció, de si estem vivint en aquests moments, a partir d'aquesta possible comissió d'investigació, un acte d'atac polític a l'Església.
A veure, s'ha de partir de que la responsabilitat social de l'Església és enorme. Ho recordava ara l'Enric, és a dir, hi ha milions de nens i nenes que estan sota tutela d'escoles, per exemple, d'escoles cada dia, la seva educació, el seu futur, les seves creences, els seus valors, depenen d'això. Punt número 1. Punt número 2. Aquestes investigacions s'han portat a terme arreu del món. Els únics dos països on no hi ha cap mena, fins ara no hi ha hagut cap mena d'investigació, són Espanya i Itàlia. D'altres països, com és França, on la Conferència Episcopal ha sigut ella mateixa la que ha portat a terme la investigació. A Irlanda ja estem en una fase d'indemnització a unes 15.000 víctimes. És a dir, jo crec que l'Església es fa un favor molt dolent a ella mateixa si no encara el repte amb la màxima transparència possible. El portaveu de la Conferència Episcopal, per cert, m'ha semblat superinteressant l'entrevista, perquè no, aquests dies no estava sortint la seva veu, i és una veu imprescindible en aquest debat. Parlava d'una sospita, no?, permanent, que la comissió d'investigació taca i posa sospita sobre totes les activitats de l'Església Catòlica. Molt bé, doncs per combatre aquesta sospita el que cal és llum. Però no és només una llum perquè l'exigeix la major part de la societat, i això sembla més que evident, sinó també per una qüestió de reparació a les víctimes. I perquè a partir d'aquí es poden engegar protocols de prevenció. O sigui, totes aquestes investigacions que he posat sobre la taula, les diòcesis les estan fent, doncs molt bé, doncs s'han de donar a conèixer i s'han d'assumir responsabilitats. Vull recordar que el bisbe general d'Austràlia va estar penalment processat per una qüestió d'abusos sexuals. És a dir, cada país ha fet un procés, cadascú a la seva manera. A Alemanya la Fiscalia ho està investigant i està destapant milers de casos d'abusos. Cada país ha de fer aquest procés i crec que l'Església hauria de ser la primera interessada en que això es posés sobre la taula i que això s'actués amb la màxima diligència, perquè, com es deia ara, perquè l'Església té altres àmbits d'actuació i també des del punt de vista religiós. Hi ha molts religiosos, em penso que parlava que les xifres, penso que eren 24 diòcesis que els havien passat informes que havien detectat, això és la investigació interna, casos, i 40 i pico, penso que eren 47, si no corregiu, no, 43, deia el portaveu, o no, doncs aquests 43 han d'estar molt interessats en què quedi clar i es delimitin les responsabilitats. I no estic veient en l'actitud de l'Església ara mateix, no estic veient aquesta actitud. L'actitud sempre és intentant tallar els passos a qualsevol investigació que vagi més enllà de la investigació interna.
Jo crec que aquest és un element bastant interessant, Eva. Exacte, jo crec que hi ha aquesta qüestió, diguem-ne, de com trasllades a l'opinió pública el que fas o deixes de fer, perquè, per una banda, hi ha una dada que és així, que a més es va fer pública, que la Conferència Episcopal va demanar dades internes a totes les diòcesis del que passava des de l'any 2002, que van sortir aquesta xifra que ells mateixos van fer pública d'aquests 220 casos, que no dic que siguin tots, però em refereixo que, per una banda, tenen feina que estan fent, i de l'altra, continua, Carles, existint aquesta percepció que apareixia en aquesta entrevista i que no defugia el portaveu d'aquesta acusació d'opacitat o de no voler transmetre. Jo no dic que ho estiguin explicant tot, però sí que és veritat que hi ha un decalatge entre l'esforç que estan fent i la percepció social, i ara veurem segurament també si política en la discussió que es pugui obrir, de la feina que fan o deixen de fer i de com l'haurien de millorar en allò que s'hagués de millorar, no?
Sí, jo crec que l'Església això hauria d'afrontar l'Església Catòlica com una oportunitat, no? Sapiguent que perdrà la partida. Sapiguent que perdrà la partida mediàtica i la partida dels mitjans de comunicació, no la partida de la població o dels seus seguidors, perquè són prou intel·ligents com per saber discriminar el que són uns casos del que és el tot. Ara, certament, la partida mediàtica la tindrà perduda, perquè el titular 5 columnes, diguem, anirà, i cada cas que hi hagi doncs serà un gran rebombori. Llavors, que Monsenyor, quan fa referència als mitjans de comunicació, jo crec que pensa en aquestes 5 columnes contínuament, se sent agredit, se sent tractat sense la finura o la necessària, diguem, cirurgia per discriminar, no?, el cigró negre de la resta de cigrons que hi ha al sac. Ens fa un discurs de contínua referència al cigró negre, no? Que n'hi pot haver-hi un de cigró negre, però el sac és ple de cigrons, i això és així. Però per la mateixa tradició de l'Església, perquè fa anys i panys i panys que, per exemple, escolaritza nens, no? Tenim generacions i generacions que han estat escolaritzades.
Doncs però bàsicament, històricament, l'educació ha estat
en mans de l'Església. Ara em
refereixo a la història, no a la història recent, sí. A la història en majúscules.
Amb tot el tema de la gestió del lleure, durant molt de temps, ha estat en mans doncs, o de parròquies o d'esplais, tal, que més o menys estaven o tutelats o coordinats o organitzats per parròquies. La mateixa assistència sanitària en molts llocs ha estat també en mans de congregacions religioses. Per tant, ni que sigui per estadística, és obvi que tindràs més casos tu que alguns altres. Per tant, jo crec que això és el que hauríem de veure com una oportunitat, que és de posar en relleu tota la feina que es fa i treballar per discriminar i que es tracti, diguem, de la manera adequada, no?, aquest cigró negre respecte a la resta de cigrons que hi ha al sac. Hi ha hagut centres de menors d'acollida de la Generalitat de Catalunya on hi ha hagut casos d'aquests, i ningú pensa que tots els centres de menors d'acollida de la Generalitat es produeixen casos d'aquests. Hi ha hagut fins i tot un famós club de futbol que ha tingut, diguem, un coordinador de menors i tal, que ha tingut un cas que penalment ha prescrit, però no tothom creu que els clubs de futbol, el coordinador dels menors o dels nens petits, doncs, llavors aquí hi ha com una, diguem, una separació que s'ha de mantenir, que és l'opinió publicada, que òbviament a això li dona relleu perquè són temes molt transcendents i perquè les víctimes mai quedaran prou reparades, mai, passi el que passi i es faci el que es faci, mai quedaran prou reparades. Però, per l'altra banda, jo crec que és l'oportunitat d'explicar la feina que es fa. I si ens quedem retro, diguem, ens quedem sempre amb la sensació de que és que m'estan mirant per fer-me mal i és que és igual el que jo digui perquè el que em faran mal, jo crec que es pren una posició equivocada, perquè es considera que la població, doncs, que creu en el que tu estàs fent no té la capacitat de discriminar, i jo estic convençut que la té, la capacitat de discriminar.
Que jo crec que hi ha una qüestió que serà interessant que debatem, i de seguida us la plantejaré, que és si una comissió d'investigació parlamentària és el lloc on s'ha de debatre els presumptes casos d'abusos a l'Església, de debatre i sobretot d'investigar, perquè en principi l'objectiu d'aquest tipus de comissions és fer una investigació. Ara de seguida us ho trasllado. Abans li havia demanat una intervenció d'uns minuts a l'Enric Juliana, i mai que sí, li estic molt agraït. Enric, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una altra de les qüestions que apareixia en aquesta entrevista, i que a mi em sembla interessant, i que per això t'havia demanat si ens podies ajudar a posar-hi una mica de llum també en aquesta qüestió, és que segurament el més sorprenent és que en qüestió d'una setmana i mitja, i el portaveu de la Conferència Episcopal també s'hi mostrava sorprès, vam passar d'un missatge públic que era el govern espanyol i l'Església espanyola estan acostant posicions, a una reunió entre Pedro Sánchez i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. D'allà surt aquell anunci sobre les matriculacions, que passa de ser un acord a ser un problema, diguem-ne, al final del dia. Quan dic un problema, vull dir des del punt de vista del discurs públic del que hi ha al voltant de les immatriculacions. I de cop i volta, Enric, al Congrés dels Diputats, el PSOE permet que avanci la tramitació d'aquesta comissió, que ja veurem en què acabarà, no? Què està passant en les relacions, o quines són ara mateix les relacions entre l'Església espanyola i el govern espanyol?
Bueno, són relacions complexes en les quals jo crec que la relació entre el govern actual i l'Església, pues, és com un termòmetre que es va movent molt, amb molta freqüència, en funció de factors, diguem-ne, externs a aquesta relació. No sé si m'explico. És a dir, el Partit Socialista en aquests moments està fent equilibrismes. Voldria obrir una mica el focus. És a dir, el Partit Socialista, davant de la situació generada a Ucraïna, un dels problemes internacionals més grossos dels darrers anys, perquè estem en un context d'alta tensió entre els Estats Units, l'OTAN i Rússia, amb un risc de guerra, no, potser no tant d'una guerra convencional, però sí d'una espiral de tensions que pogués derivar en sancions econòmiques de veritable impacte per l'economia de les dues parts. El govern, davant d'aquesta situació, ha pres el govern, sobretot el president del govern, la part socialista, la part majoritària del govern, una posició que ha sorprès una mica, però que és una posició molt explícita de suport als Estats Units i de suport a l'OTAN. Això és un tema molt important. Aquesta presa de posició que es va produir fa uns 15 dies ha generat tensions dins el govern, però no només dins el govern, sinó dins la majoria parlamentària que recolza el govern. I probablement ha tingut els seus efectes, jo diria que sí, en les oscil·lacions de l'opinió pública. És a dir, inclús hi ha un sector, probablement, de l'electorat socialista, que una alineació molt explícita del govern o del Partit Socialista amb les posicions nord-americanes, no agrada. És cert que el govern, el Partit Socialista, considera en aquests moments que aquesta alineació s'ha de produir, no només per els 10 deures que té Espanya com a país membre de l'OTAN, sinó perquè també li interessa poder abordar les qüestions relacionades amb el Marroc i el Nord-Àfrica, sí, amb un cert suport nord-americà. Aquest és el quadre. Aleshores, de cop i volta, el Partit Socialista se'n dona compte, em permetreu l'expressió, però crec que s'entendrà, que ha de fer coses d'esquerres, posem-ho entre cometes, no? Sí. Coses d'esquerres, per poder compensar la posició negativa, que en una part del seu electorat hagi pogut tenir aquest alineament tan explícit amb els Estats Units.
En la part de l'electorat i en el soci de govern, diguem-ne, no? Aquest doble flanc.
No perdem de vista que estem en un període electoral. Això a Catalunya ens cau molt lluny, psicològicament, però hi haurà unes eleccions el dia 13 a Castilla i León, que tenen un cert valor polític, perquè en funció del que passi allà pues es faran lectures i després poden venir unes eleccions a Andalusia, no? O sigui que d'alguna manera el cicle electoral està recomençant. Per tant, jo crec que la meva opinió personal és que el Partit Socialista i Unai ara sí, haurem d'accentuar més algunes altres coses, perquè si apareixem com pro-OTAN, pro-Estats Units, pro-Església Catòlica, etcètera, podem tenir un problema.
D'aquí que el PSOE hagi permès que...
Això crec que va per aquí, perquè el Partit Socialista hagués pogut dir, escolti, aquest assumpte pues, l'abordarem d'una altra manera. No?
Sobretot, bàsicament, perquè parlant amb l'entorn socialista d'Enric, no acaben de veure gaire clar això de la comissió d'investigació parlamentària com a tal. Vull dir que ara han permès que es faci aquest tràmit, perquè al final, diguem-ne, no, és obrir el camí, però ara hi ha d'haver una votació al ple del Congrés, no?
Clar, perquè els seus socis de govern i en el seu torn els altres partits que formen part de la majoria parlamentària van presentar una proposta en aquesta direcció i ells no han volgut quedar al marge. Com serà la votació? Això ja ho veurem. Ja, el Partit Nacionalista Basc ha introduït una... Si no estic mal informat, una proposta addicional de dir, bueno, que es faci una comissió, perquè sigui una comissió amb independents.
Sí, acostar-nos una mica més a aquest model que hi ha hagut, per exemple, a França, per entendre'ns.
Sí, a veure, és que les comissions parlamentàries sobre el paper estan molt bé. És a dir, sobre el paper, per exemple, del que són les comissions parlamentàries als Estats Units, una comissió d'investigació al Parlament nord-americà és una cosa molt sèria, no? Hi ha molta literatura i molts cinemes.
O sigui, les que hem vist al Congrés i al Parlament, Enric, no s'hi assemblen gaire, al cinema, diguem-ne, ni a la realitat.
Allà si menteixes tens un problema bastant gran, no? I després les conclusions, és a dir, allò, la institucionalitat americana nord-americana en aquest sentit és molt, està molt ben forjada, no? Ara, les comissions d'investigació en el nostre Parlament, ja no tinc ara dades sobre els parlaments dels països veïns, però en el nostre Parlament l'experiència demostra, l'experiència dels darrers anys, que es converteixen en càmeres de ressonància de posicions ja preses de tant en tant surt alguna cosa interessant. En fi, però també, no sé, per exemple, la comissió d'investigació en la qual ha participat el senyor Villarejo, pues ha servit perquè el senyor Villarejo anés al Parlament a intoxicar l'opinió pública, per entendre's, no? No hi ha un bon... les comissions parlamentàries d'Espanya no presenten en aquests moments un bon balanç a l'hora de dir han servit per clarificar coses, no, han servit perquè hi hagi unes extraordinàries picabaralles polítiques, i això sí. Aquesta és la realitat.
Doncs mira, a partir d'aquest fil seguim la tertúlia a partir d'aquest punt aquí al matí a Ràdio Estel. Enric, una abraçada enorme. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de 3 quarts, menys 5 minuts de 10. A veure, va, comencem per aquí. Manolo, és una comissió parlamentària el lloc per investigar els casos de pederàstia?
Definitivament no. Jo les he conegudes durant 10 anys en presència, i t'he de dir que poca llum m'he vist. En una d'elles jo no estava d'acord amb el que estava declarant. Vaig començar a fer comentaris en veu baixa i em van cridar l'atenció el propi partit de que no compareixés més per aquella comissió. Vale? No vull donar més dades, però sí que donaré una dada, sí, sobre València, l'escàndol de València, etcètera, etcètera. Jo anava molt crític...
Escàndol de València, vols dir? Partit Popular?
El Partit Popular, els escàndols de València. Jo anava molt crític en aquell moment i molt denunciatiu del que estava passant en València. I va bastar que jo tingués un parell d'expressions que van transcendir al comentari de la premsa i tal i qual, perquè me digueren fora d'aquesta comissió i no compareixi, no vinguis més. Val? Jo no hi crec. És una comèdia. És una comèdia, però això sí, de gran repercussió mediàtica, que és el que se busca. I per tant, hi ha una precondemna, a més que hi hagi una analítica feta des del punt de vista jurídic, hi ha una precondemna per l'impacte que pugui tenir en l'opinió pública el que allà es diu. Val? Jo no estic d'acord, sí estic d'acord en les comissions nord-americanes, jo n'hi vaig conèixer una molt directament, perquè era molt amic de les persones que van tenir que comparèixer, el coronel Oliver North, amb qui he tingut una gran relació i amistat, i altres persones que vaig estar dinant, quatre. Les que van comparèixer vaig estar dinant en Virginia en quatre, un diumenge. I vaig veure, realment, hi ha 90 hores de gravació de les intervencions d'Oliver North en aquella comissió. Vaig veure que, evidentment, allí se substancia la veritat. Per què? Per una cosa molt clara. Tu jures dir la veritat, i el jurament és un delicte. És a dir, si tu violes el jurament i tu menteixes, és un delicte, i te vas al tribunal i te cau una castanya. Aleshores, clar, aquí no. Aquí tu pots estar mentir davant del jutge perquè tens dret a autoprotecció. Clar, és invertit el plano. Per tant, si en la justícia ja pot mentir, en la vida pública parlamentària ja me diràs tu que faràs.
Bueno, a la justícia pots mentir si ets acusat, Manolo.
No
tens dret a mentir. Com a acusat tens dret a mentir, com a testimoni no.
És que aquest ha el meu reparo, no? És a dir, que justament quan eres acusat. Jo vaig veure com l'Oliver North va cantar a les 40 perquè era acusat, no podia mentir. I va dir les coses que va dir. Aleshores, que quan un veu la diferència d'un sistema parlamentari i un altre, se'n dona compte que el d'aquí és molt poc útil, és molt propagandístic, és molt emotiu de cara als mitjans de comunicació, però té poca eficàcia. En canvi, l'altre sí. Ara bé, dit això, el que sí que crec que s'ha de fer una investigació específica d'una comissió de tècnics entesos específica i que aleshores, elevat el seu informe, s'estudia o no estudia quina és l'aplicació o del procediment parlamentari o judicial i s'arriba a les conseqüències finals. Això sí, però no hi crec en absolut en el procediment parlamentari.
A veure, Eva.
No és són àmbits en paral·lel. D'una banda, s'ha de dir que hi ha la Fiscalia, des de fa pocs dies, hi ha ordre la Fiscalia General de l'Estat de començar a investigar aquests casos. Per tant, ja s'ha fet un salt qualitatiu, ni que sigui per la pressió política que hi ha hagut entorn de la creació d'aquesta comissió. Per tant, no és cert que no serveixi de res, com a mínim ja només el fet de plantejar una comissió d'investigació, no? Perquè durant tots aquests anys no hi havia hagut cap mena de moviment en aquest sentit, ni judicial, és a dir, ni penal, ni polític, ni res de res. Malgrat que les comissions parlamentàries tenen els seus límits, jo crec que estan perfectament legitimades. És a dir, en el seu de la sobirania popular, els partits polítics tenen tot el dret a investigar o a voler investigar el que sigui. I, de fet, es fa una comissió d'investigació, com sabeu, sempre quan l'afer sigui prou gros i s'ho mereixi. I no estic d'acord en el que, per exemple, són les que hi ha sobre corrupció de finançament irregular del PP. Sentir Villarejo pot ser absolutament abominable, però és cert que posa coses sobre la taula que mouen altres qüestions. I per això també serveix una comissió d'investigació. Per tant, sí que crec que és un dels àmbits possibles. Com he dit abans, cada país ha fet el seu propi procés i a mi el que em sembla més important de tot al final és que hi hagi un procés que posi sobre la taula què ha passat, que repari les víctimes, i un apunt sobre el que ha dit el Manolo abans, que no estic en absolut d'acord, quan ha dit que no es pot quantificar el dolor. Escolta'm, si no es pot quantificar el dolor, tampoc es pot quantificar cap mena de delicte econòmicament, i això no és així. És a dir, quan algú mata algú en un accident de trànsit, el dolor incommensurable dels seus familiars és difícil de quantificar, però està més que arreglat que s'ha de quantificar i es quantifica. I l'Església francesa ha posat els seus béns, si cal, a la venda per reparar aquestes víctimes. 330.000 han quantificat la pròpia Conferència Episcopal Francesa. Per tant, aquest tipus d'arguments em sembla, amb tots els meus respectes, Manolo, que no se sostenen.
Aviam, si m'hi permets.
Favorable a la comissió d'investigació en el Parlament i favorable també a que hi hagi investigacions d'altres àmbits i que totes elles ens ofereixin més llum. Per tant, favorable que el que està investigant la pròpia Església a través de les diòcesis se'ns faci públic, com dèiem abans, i també a veure que determinen les fiscalies en aquest moment provincials, que han d'emetre, d'enviar els informes, crec que en un termini de 10 dies, el fiscal general.
Fes-me la rèplica curta, Manolo.
No,
que puguem parlar-hi tots, que avui sou quatre.
No, ja ho sé, és molt lliat, tot això. Jo no he discutit en absolut la legitimitat...
Home, de fins i tot has dit que hi havia víctimes que potser anaven per aquí.
Escolta'm, jo no...
Eva,
jo no he discutit la legitimitat de la comissió parlamentària, eh? He dit l'eficàcia.
No, és que
tu has dit dues acusacions. Una és esta. I la segona, a tu t'han violat?
Home, això que m'estàs dient, sisplau...
No, però contesta.
Sisplau, mira...
No sé si hem d'anar per aquí, Manolo.
No, és que no... No, és que no admeto l'acusació. No admeto l'acusació de la quantificació. No l'admeto.
Absolutament ofensiu, però no per mi, a nivell particular.
Escolta, Eva.
Manolo, jo crec que no cal entrar.
Eva, a mi, de mi, han abusat. ¿Vale? Quan tenia 5 o 6 anys. ¿Vale? Una minyona. Jo mai he demanat, ni mai ho he denunciat, ni mai m'he sentit acomplexat, ni mai he demanat una quantificació compensativa. A mi em pareix escandalós que el tema sigui resoluble quantitativament amb diner. Em sembla escandalós, tant el primer com el delicte, que és un delicte, com el segon com a conseqüència. Això no redimeix la pena.
En cas, les altres víctimes també tenen dret a una reclamació econòmica, si és el cas, perquè les empara la llei i perquè, a més, una
cosa de justícia... Un dany moral s'arregla en diners. Vinga, home, per favor.
Vinga, jo entenc el raonament, Manolo, no crec que calgui fer interpel·lacions, diguem-ne, en el sentit que ho feies amb l'Eva. Jo crec que segurament podem fer les mateixes afirmacions sense interpel·lar-nos d'aquesta manera.
És evident que hi ha conseqüències que són impossibles de reparar en la seva totalitat de cap manera, però també és clar que el sistema s'ha dotat d'una metodologia de reparació sempre insuficient, però una metodologia de reparació que en diferents casos i depenent dels delictes i tal pot ser des d'una quantia econòmica fins a un empresonament, fins a una ordre d'allunyament, fins a
fins i tot tot combinat.
El sistema,
El sistema estableix sistemes,
però que des de la perspectiva de la víctima, òbviament, amb això no queda restablert, segur, però que hi té tot el dret. Vaja, jo crec que això és així i és absolutament inqüestionable. Respecte a les comissions d'investigació, jo en soc molt crític, no tant perquè, òbviament, són legítimes, però perquè no hi ha el més mínim esforç per cap dels membres de les comissions d'investigació de manera recurrent i habitual a fer servir les comissions d'investigació per aclarir res, sinó que pots veure doncs un president o un expresident com el Mariano Rajoy, que té uns atacs d'amnèsia, diguem, descomunals, i ell és capaç de dir-li mentides als ciutadans que ell ha governat, i doncs la responsable del seu partit dient que allò... Quan ho veus a la inversa també d'un del... I com s'instrumentalitza i com hi ha, no sé, doncs a mi el que em sap greu és que no estigui regulat d'una altra manera la comissió d'investigació. A mi em semblaria que la comissió d'investigació...
Això quan es presenten, Carles.
Correcte, però a mi em semblaria que
ni tan sols es presenten,
la comissió d'investigació, tal com està concebuda ara, en poquíssimes ocasions serveix per alguna cosa, sinó que serveix per consolidar les posicions de cada una de les parts, cada un surt més encara més convençut. I, per tant, en aquests casos, a mi em semblaria més indicat un encàrrec per part del Congrés dels Diputats a una comissió d'experts que tingués l'absoluta llibertat per investigar i llavors presentés un informe de conseqüències. I un informe a partir d'aquestes conseqüències, llavors es deriven o conseqüències penals o potser es deriven conseqüències de canvis legislatius, de modificacions legislatives, que és el paper que té el Congrés. Que és el paper que té el legislatiu. Si ho portem al pim-pam-pum dels partits polítics, jo crec que el que al final, diguem, interessa, que és arribar a conèixer i que el que es conegui es repari en la mesura del possible, jo crec que això no passarà. Per tant, els haurà d'anar per la via penal, etcètera. No? Però, o sigui, la reparació, jo crec que això no ho podem qüestionar, perquè mai es repara, mai. Però el sistema té algunes fórmules, i aquestes fórmules s'han d'aplicar.
Enric.
Sí, tres coses ràpides. La primera, com que portem 40 anys de democràcia llargs, ja podem fer una miqueta de memòria. És a dir, no acabem de néixer. i repassem totes les comissions d'investigació que s'han fet en el Congrés dels Diputats i en el Parlament de Catalunya. Sí. No em vull anar més enllà. I ara digueu-me quina comissió d'investigació parlamentària ha servit d'alguna cosa. Vale? Perquè jo no me'n recordo. Per tant, a les proves me remito. Per tant, no tengo más preguntas, señorita. Segona qüestió. Per tant, com que no hi ha una efectivitat real de les comissions parlamentàries, en què deriven les comissions parlamentàries? En la política, en fer mítings. Ja els partits venen amb el seu resultat predeterminat i van allà amb la seva pancarta i el seu míting. Val? I què fa el qui intervé? En la mesura que pot, també fa mítings. I, per tant, el Mariano Rajoy fa de Mariano Rajoy i el Villarejo fa de Villarejo i va allà a escampar el famer i a favor dels seus interessos. Interessos no en el Parlament, sinó en el jutjat. I segurament més enllà del jutjat. De venjança, de trobar algú que també pringui. Per tant, que la gent no ho sàpiga. 40 anys d'història, els resultats són els que són, i després el pim-pam-pum de la política i del que intervé. I llavors, on té efectivitat això? En l'àmbit judicial. Quan un jutge et condemna, no? O t'envia a la presó, o obliga a indemnitzar la víctima, etcètera, etcètera. I aquí és on tenim el tema, o sigui, on és realment efectiu. I què fan els jutges? Apliquen unes lleis que fa el legislatiu. I les lleis aquestes, no?, doncs, són febles. Són febles perquè també la pròpia acusació, aquí ho hem trobat moltes vegades, una acusació que es produeix 40 anys després, quan segurament la persona, l'acusat ja no hi és, o ja no té les facultats mentals per comparèixer davant d'un tribunal, doncs és molt difícil de demostrar. I això un jutge, un fiscal i un advocat t'ho dirà en el minut 1. Per tant, és molt complicat. Què suposa tot aquest enrenou per mi? I acabo. Doncs conscienciar la gent de que en el moment que es produeixin aquests abusos es denunciïn i es portin endavant. Si això ha vingut, diguéssim, per despertar aquesta consciència, benvingut, però les lleis no solucionen un fet que ha passat 40 anys enrere. I després perquè hi ha la paraula d'un contra la paraula de l'altre i fins i tot allò que diuen alguns jutges, que els nens elucubren, els nens a vegades són molt imaginatius i pensen coses. Per tant, ostres, posem la pilota al terra, si han de ser els experts que n'emetin un informe, i després, si aquest informe realment ens el creiem, apliquem aquells consells que ens facilitin, que segurament seran canvis legislatius i control, inspecció ràpida sobre casos que es produeixin de forma immediata, per no esperar dècades a abordar-los.
Sobretot perquè... Digues. Molt breu, però si recordem un cas proper, no?, a la Badia de Montserrat, doncs hi va haver-hi un cas, el pare Abad va designar una comissió d'experts que va emetre un informe duríssim contra un membre de la congregació de Montserrat, però un informe, diguem, on es deia depredador sexual, diguem, per exemple. I l'abadia i el pare Abad va prendre les mesures que havia de prendre, es va posar a disposició, i doncs a mi em sembla que això és molt més efectiu que no pas anar al pim-pam-pum.
Passa que sí que és veritat que aquesta resolució que hi va haver-hi d'aquest cas a Montserrat va venir acompanyat d'un viacrucis, diguem-ne, de la persona denunciant fins que es va arribar en aquest punt, no? Vull dir que segurament aquí és on s'ha d'acabar trobant l'equilibri, diguem-ne, entre l'actuació que es fa i l'acompanyament a la persona.
És que a més a més, aquí no estem parlant de 1, 2, 3, 10 casos, desgraciadament. Estem parlant d'una pràctica que, pel que sabem i pel que intuïm en altres països i pel que s'ha destapat fins ara, aquesta investigació del país, per exemple, no?
Sí, 250 casos.
Exacte, i quasi 1.300 víctimes, no? Aquí no estem parlant de 10 víctimes, que podrien ser subjectes d'una investigació judicial, interna, el que es considerés, no? No, estem parlant d'abusos... Que abasten a milers de persones, segurament. Aleshores, és lògic que a partir d'aquí s'articulin mesures que insisteixo que la primera interessada és l'Església. De fet, el Papa Francesc ho ha posat sobre la taula. No, és la pròpia Església, és la pròpia alta jerarquia de l'Església, això ho està promovent, no? Però és que no se serveix només l'investigació en una sola diòcesi, per un sol cas, i a més fer passar les víctimes per aquest via crucis, com deia el Pol, no? No, el que és de tal magnitud que s'han d'establir mecanismes per prevenir, possible, no només per reparar, sinó per prevenir en el futur que aquests casos es puguin donar. A l'Església i fora de l'Església, perquè és que aquest cas, si això, diguéssim, segons com acabi això, jo crec que, també se n'ha dit, abusos en el si de les famílies. Sí, sí, és que tot aquest debat està servint per posar sobre la taula aquesta realitat. A França, i torno a França perquè diguéssim, han fet la feina segurament abans que l'estat espanyol, tot el cas d'abusos sexuals a menors a l'Església ha servit per treure a la llum pública els milers i milers i milers de casos que hi ha d'abusos sexuals dins de les famílies. I primer és posar-ho sobre la taula i després corregir-ho. I per això també serveix aquest debat.
Doncs veurem aquest debat cap a una evolució. N'haurem d'estar pendents, evidentment, també del que passi al Congrés dels Diputats, perquè, ho recordo, el Partit Socialista encara no ha decidit quin serà el sentit del seu vot en aquesta qüestió. De moment, el PSOE el que ha fet és permetre amb el seu vot que això acabi al ple. Ara el ple haurà de votar si es fa aquesta comissió d'investigació o quin format s'acaba proposant. Això s'haurà de votar en el ple i veurem què hi acaba votant el PSOE. Sí que de moment, si no hi ha cap canvi, crec que és demà, no? Demà és dijous, crec que el Pedro Sánchez es reuneix amb l'Alejandro Palomas, que és aquest escriptor que la setmana passada doncs feia aquesta... La setmana passada, no? L'anterior, no? Feia la denúncia dels abusos que havia patit
la setmana passada.
En aquest cas, doncs, crec que era una ordre religiosa, perquè era l'escola de la Salle de Premià. Un d'aquests casos, diguem-ne, que la persona denunciada és una persona que encara és viva, però crec que té 91 o 92 anys, que està en una residència i que tampoc està, doncs, ara mateix en les seves facultats mentals, que és que hi hagués d'haver un hipotètic judici, segurament, de que el pogués seguir. Per tant, veurem tot això com evoluciona. Mira, que hem arribat pràcticament a les 10 i encara arrossego una publicitat. Fem la pausa de publicitat i seguim amb més coses aquí al matí a Ràdio Estel. Entre elles, Joan Carles Gallego, diputat dels Comuns al Parlament de Catalunya, exsecretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Ara sí, 24 hores que el Congrés hagi de votar una altra cosa, la reforma laboral, que sembla que tirarà endavant gràcies a Ciutadans i d'altres partits, entre els quals ni hi haurà el PNB, ni hi haurà Esquerra Republicana, si no canvia res en menys de 24 hores.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Prodens Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodens Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodensbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil.
Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida.